Fe Historia. Heu somiat mai a volar? Segur que sí, perquè és un dels desitjos que més ha esperonat la imaginació de l'ésser humà en totes les èpoques. Fa més de 1000 anys, un cèlebre inventor de l'Àndalus, anomenat Abbas ibn Firnas, es va construir unes ales amb fusta i seda i es va llançar des d'un turó. Va planar una mica, però en topar amb el terra es va trencar l'esquena al pobre. Al Renaixement, Leonardo da Vinci va fer una pila de plànols de màquines voladores, tot i que no en va poder construir cap. Després va aparèixer el primer globus aerostàtic, creat pels germans Montgolfier fa poc més de 200 anys. I finalment, el 1903, els germans Wright van inventar el primer avió. I el seu primer vol va durar 12 segons.
A Barcelona, només 10 anys després d'aquella gesta que va obrir un nou món, va néixer una nena que des de ben petita somiava en volar. Li agradava molt veure els avions, que en aquell moment encara eren unes andròmines força perilloses, i li encantava veure imatges de paracaigudistes. De seguida es va proposar que, quan fos gran, ella també tindria el seu avió i volaria com els ocells. Aquella nena es va convertir en la primera dona aviadora catalana i va fer història. El seu nom? Mari Pepa Colomer.
La Mari Pepa tenia la dèria de volar entre cella i cella. Des de ben petita somiava a pujar un avió per viatjar d'un lloc a l'altre per tot el món. Tant és així que, quan tenia 7 anys, un dia es va llevar ben decidida. Aquell dia volaria, com aquells paracaigudistes que tant l'impressionaven. Ella no tenia cap paracaigudes, és clar, però a casa sí que tenien un estri amb una forma força semblant, un paraigua. I ella va pensar, equivocadament, que faria el mateix servei.
La nena vivia en un segon pis d'una casa de l'Eixample de Barcelona. Un segon pis que en realitat era com un quart, perquè abans del primer, en aquells blocs tan alts, ja hi ha dos pisos, l'entresol i el principal. Va sortir al balcó de casa seva amb un paraigua, el va obrir i va saltar del balcó pensant que volaria. El paraigua no la va poder aguantar, evidentment, i en arribar a terra l'impacte va ser brutal. Quina patacada! La Mari Pepa es va trencar les dues cames i alguna costella. I encara sort, perquè s'hauria pogut matar. Tot i aquella imprudència que la va obligar a passar uns quants dies a l'hospital, ella va seguir convençuda que algun dia volaria.
Quan tenia 15 anys, la rutina la cansava. No li agradava haver de fer les coses que fa tothom només perquè les fa tothom. No li entrava al cap. I per això xocava amb els pares. El pare, Josep Colomer, era un empresari que s'havia fet ric amb la indústria tèxtil i volia que la Mari Pepa estudiés a l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Era una entitat creada poc abans per la pedagoga Francesca Bonmaison per tal que les dones poguessin aprendre un ofici i exercir una professió.
Mari Pepa, ja has pensat quina professió voldràs tenir?
Ja saps que ho tinc clar des de fa anys, pare. Vull ser pilot d'avió.
No, has de triar un ofici més escaient per una noia com tu. Pots ser mestra o infermera. O és que tu has vist algun cop una dona pilotant un avió?
Sempre hi ha d'haver una primera vegada.
La seva mare, l'Encarnació, estava convençuda que, quan la seva filla sortia de casa cada matí, se n'anava a estudiar a l'Institut de Cultura. Però la Mari Pepa no anava pas al carrer Sant Pere més baix a aprendre un ofici amb les altres noies. Amb el cor bategant d'excitació, es dirigia a l'aeròdrom del Prat del Llobregat, a veure avions. Era clar que aquella era la seva gran passió.
Però la Mari Pepa no en tenia prou amb anar-los a veure. Ella volia pilotar-los. Així que un dia, decidida, va anar a preguntar què calia fer per aprendre a volar.
Així que vols aprendre a volar? No crec que t'ho puguis permetre, noia. Això és molt car.
Els diners no seran cap problema. A casa en tenim.
Ah, d'acord. Però pensa-t'ho bé. Jo no he vist mai cap dona pilotant un avió.
Doncs ja va ser hora que en vegis una. I ara mateix la tens al davant.
La Mari Pepa ho tenia claríssim. Però tota sola no podria aconseguir el seu objectiu. Necessitava l'ajuda del pare.
D'acord, filla. Ja sé que volar és un desig que arrossegues des del bressol.
Sí, pare. És la cosa que em faria més feliç del món.
I jo vull veure't feliç. Compte amb mi. Jo t'ajudaré a pagar les classes de vol.
Per sort, els diners no eren cap problema. I el fet que fos noia tampoc no era cap entrebanc insalvable. Tot i que la societat de llavors era molt masclista, el pare, Josep Colomer, era un home obert de mires, amic d'artistes trencadors del moment com Picasso i Dalí. Però pare i filla sabien del cert que la mare no aprovaria aquella dèria de volar i van decidir que la Mari Pepa faria les lliçons d'amagat.
Uns anys abans havia arribat al país Salvador Hedilla, un càntabre que s'havia format com a pilot a França. Va ser ell qui va preparar els primers pilots catalans, en els mateixos anys que es fabricaven aquí les primeres avionetes. Entre els seus alumnes més avantatjats hi havia Josep Canudes i Josep Maria Carreras. Aquest segon, a qui deien Jep, va esdevenir l'instructor de vol de la Mari Pepa i de seguida van establir una relació molt bona. Penseu que per ser pilot en aquell temps calia ser d'una pasta ben especial.
Per tenir el carnet d'aviadora, la Mari Pepa havia de sumar 60 hores de vol. I cada hora de vol valia molts diners. El seu pare anava pagant les factures i ella li estava molt agraïda. Imagineu-vos com disfrutava de cada lliçó quan l'aparell s'enlairava i la terra quedava cada vegada més lluny. Però també li sabia greu demanar-li tants calés al pare cada setmana. Hauria volgut treballar d'alguna cosa per guanyar diners i pagar-s'ho ella. Però, si ho feia, la mare la descobriria. Per sort va rebre l'herència d'una àvia i això també va ajudar a pagar algunes hores de vol.
Malgrat tot, els mecànics i els treballadors de manteniment de l'aeròdrom s'adonaven que aquella jove les passava magres per complir el seu somni.
Mari Pepa, i com tu pots estar pagant tot això?
El pare m'ajuda molt i a part he rebut els diners d'una herència.
Però cada setmana t'hi deixes una fortuna. Aviat se t'acabaran els quartos.
Sí, és cert, però volar ho és tot per mi. Ho he d'aconseguir costi el que costi.
Ets molt decidida, eh? Ens agrada tant la teva actitud que nosaltres t'ajudarem.
I així ho van fer. Van ajudar la Mari Pepa perquè pogués fer les seves 60 hores. Sabeu com? Doncs li feien provar avionetes que acabaven de reparar o s'inventaven qualsevol excusa per fer-la volar sense que hagués de pagar. I així ella va poder anar acumulant més i més hores de vol.
El 19 de gener del 1931 va aprovar l'examen sense cap problema. Era la primera catalana a obtenir el títol oficial de la Direcció General d'Aeronàutica Civil i només tenia 17 anys. Aquell era un fet extraordinari. S'havia convertit en la primera aviadora catalana de la història. Els mitjans de comunicació se'n van fer ressò i la mare es va quedar ben parada quan va veure la seva foto a la portada de La Vanguardia.
Josep!
Què hi ha, Encarnació?
Mira la portada del diari. És la Mari Pepa! Ens ha estat enganyant!
Bé, no del tot. Jo l'he ajudat.
Com dius? Però que t'has tornat boig!
Sí, boig d'alegria de veure la nena tan feliç. Que no et fa contenta, tu?
Que sigui pilot d'avió, no gaire, la veritat. Però tens raó. Sí que se la veu contenta.
Després del títol bàsic, es va voler treure el títol de pilot comercial, que eren 50 hores de vol més. El personal de l'aeroport la va seguir ajudant perquè pogués sumar hores sense haver de pagar. Fins i tot la van ajudar amb l'examen final, que consistia a fer un aterratge a l'aeròdrom de Sabadell, però en plena nit. Voleu saber com s'ho van fer per donar-li un cop de mà?
Primer de tot, la Mari Pepa hi va anar de dia i va estudiar bé el terreny per calcular quina era la millor manera de fer l'aterratge. Sabia que amb la foscor de la nit no seria cosa fàcil. Es va preparar molt bé i la nit de l'examen va tenir una gran sorpresa. Desenes d'amics seus van agafar els seus cotxes, van anar a l'aeròdrom de Sabadell i van il·luminar la pista amb els fars perquè la Mari Pepa pogués fer un bon aterratge. Va ser molt emocionant i la Mari Pepa va obtenir el carnet.
Les primeres feines com a aviadora van ser allà al mateix aeroport. Provava avions i avionetes acabades de reparar. També va aconseguir feina repartint propaganda per les platges, llançant fulletons des de l'avió o portant alguna mercaderia. Fins i tot va pujar fins als 2.000 metres algun nen amb tos farina, una malaltia dels pulmons que aleshores pensaven que millorava amb l'alçada.
Quan l'escola de vol va passar a dependre de la Generalitat, van cridar la Mari Pepa, que aleshores tenia 19 anys.
Mari Pepa, hem decidit donar-te un nou rang.
Ah, sí?
A partir d'ara seràs auxiliar de primera categoria del servei aeronàutic i volem que treballis formant nous pilots per a les forces aèries de la República Espanyola.
Així ho faré, moltes gràcies!
I llavors va esclatar la Guerra Civil, un conflicte en què els avions van ser força importants. La Generalitat de Catalunya va reclutar la Mari Pepa com a pilot. Li van encarregar tasques de propaganda, de vigilància i de transport de ferits de guerra. Aquesta última tasca, que era molt delicada, es feia amb un avió de passatgers model Havilland Dragon, el més gran que tenien els pilots de la Generalitat.
Pilotar el Dragon és molt perillós, és molt més lent que els avions enemics.
Però llavors ens empaitaran sempre.
L'única manera d'evitar-los és volar baix. Com més a prop del terra, millor.
Però, senyor, hi ha cables i els obstacles del terreny.
Ja he dit que era molt perillós. Però el Dragon és l'únic avió que pot dur 8 passatgers. En aquest cas, 8 ferits a cada viatge. Ho hem d'aprofitar.
Doncs només hi ha una persona que tingui prou habilitat per fer aquesta feina. La Mari Pepa Colomer.
Una dona?
Els seus ulls, una dona, sí. Els nostres ulls, el millor pilot que tenim.
El Dragon l'anomenaven el Drac Ambulància i volava amb una velocitat de creuer de 170 km per hora, molt a prop del terra. Era molt arriscat, però la Mari Pepa ho feia amb una habilitat i una perfecció admirables i precisament per això cap enemic la volia empaitar. També va patrullar la costa a la recerca de vaixells i avions enemics i va fer vols en missions d'enllaç entre les tropes del front i la rereguarda.
Bàsicament, s'encarregava de portar ferits des del front d'Aragó, on les batalles eren molt bèsties, cap a Barcelona. I també va transportar gent amenaçada de mort a l'altra banda dels Pirineus. En alguns moments del conflicte, va arribar a fer fins a 3 viatges diaris. Però quan va veure que els soldats enemics avançaven sense remei, va marxar cap a Toulouse, a França. Només 2 dies després, els franquistes van entrar a Barcelona.
Allà a França es va trobar amb el Jep Carreras, aquell pilot que uns anys abans havia estat el seu instructor de vol i amb qui tan bona relació havia tingut. I sí, estaven enamorats l'un de l'altre i es van casar. A França hi van estar tranquils poc temps. De seguida va esclatar la Segona Guerra Mundial i van haver de fugir cap a Anglaterra.
Un cop allà, en plena guerra de nou, en Jep va fer de pilot militar i pels seus serveis va ser honorat amb el títol de cavaller de l'Imperi Britànic. La Mari Pepa Colomer, en canvi, va abandonar per sempre les palanques de comandament dels avions i es va dedicar a cuidar els seus fills, la Montserrat i en Richard.
Mari Pepa, fa temps que no voles, oi?
La guerra va posar fi als meus somnis i ja mai més no he tingut cap contacte amb l'aviació. I ja està bé. El que havia de fer, ja ho he fet. Estic satisfeta.
Va passar els últims dies de la seva vida al comtat de Surrey, al sud de Londres, on va morir a l'edat de 91 anys, el 2004. I va marxar d'aquest món amb un somriure. Un somriure en què es podia interpretar perfectament que havia estat feliç, que havia pogut complir el somni que tenia quan era petita. Havia pogut volar. I no sols això, va ser la primera catalana a fer-ho. I, per tant, també va fer història.
Si vols conèixer més sobre Mari Pepa Colomer, entra a petitsapiens.cat. Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web.
Van fer història, un podcast de Petits Sapiens
produït amb el suport de la Generalitat de Catalunya.